Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La modificació de crèdit als pressupostos municipals d'un total de més de 860.000 euros és el punt central del primer ple ordinari del mandat 2019-2023. La sessió va ser seguida per un nombrós públic amb pancartes contra l'enderroc de l'edifici del passeig Lluís Albert. El tema d'obertura a l'informatiu local d'avui el podreu escoltar a les 8. Ara el que fem és l'avanç d'aquest tema i la resta que marca l'actualitat d'un dia com avui. Aquesta setmana, dijous concretament, comença un nou festival Portal Blau, enguany dedicat als refugiats de la Mediterrània. Les actuacions de Marc Parrot, una conferència i una performance de Marc Sallarès a la platja del Rec són algunes de les activitats d'aquesta setmana. Pel que fa a crònica d'activitats en realitzades, ens centrarem en el tret de sortida d'un nou cicle de les nits temàtiques al Casal del Jubilat. El primer concert va tenir una excel·lent resposta per part del públic, va anar a càrrec de la formació musical Met Derban. El grup Mar Damunt del Port de la Selva amenitzava dissabte la cantada d'havaneres del Camp dels Pilans, celebrada a la nova pista a tocar del centre cívic del barri. Pel que fa a l'agenda d'activitats, avui hi ha espectacle de circ a la Riba. Demà, espectacle de bombolles a la plaça Víctor Català i sardanes a la platja amb la principal de Banyoles. Meteorològicament parlant, això ho expliquem, un dimarts que ha estat insegur. Un dimarts amb risc de tronades fins a mitja tarda. Demà, canvi de situació, anem cap a una situació de sol i bon temps. I ara continua el far a l'apartat interactiu PA i nova normativa amb Jordi Morera de l'Espiga d'Or, també amb Eduard Comalada, forner artesà de Can Biel, i Jordi Andreu, president del Gremi de Forners Artesans de Tarragona. A l'apartat de ciència, el col·laborador aranyenc Antoni Curto. El preu del peix, sabrem com ha anat a la confraria de pescadors, connectarem amb la Cristina Manyes, gerent de la confraria de Palamós. En tradicions parlarem de la pesca d'arrel tradicional amb Eduard Escolà. I en Dones de Mar avui ens visita Eva Rizzo, científica i educadora de l'associació Cetàcia. El far fins al punt de les 7. A les 7 el Next Vespre, amb les veus de l'Ali Giner i qui us parla Abel Font. A les 8 l'actualitat local a seguida. En aquesta ocasió, en detalls de ple. Escoltarem la primera meitat d'anari d'ahir al vespre. A les 9, la franja musical amb el Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 10, reemissions de l'informatiu i, altra volta, el programa Talls de ple. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Festival Portal Blau de l'Escala programa aquest estiu l'únic concert d'Alfred García a les comarques gironines. El divendres 26 gaudeix de la seva actuació en un entorn de gran bellesa, a tocar del mar i enmig de les ruïnes d'Empúries. El 26 de juliol no et perdis Alfred García en concert a Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània. Entrades a portalblau.cat.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara fa una estona començàvem el programa dient-vos que havien ruixats intensos a la zona del Maresme i de la Selva i també del Baix Empordà. Doncs bé, els més intensos, els més intensos, han anat a parar cap a la zona del Vallès. Malgrat això, els bombers han registrat entre les 3 i 2 quarts de 5 de la tarda 39 trucades amb 32 incidències diferents. Bàsicament, a la zona costanera, les més afectades han estat les poblacions de Pineda de Mar, Blanes i Calella de Mar, o Blanes, Pineda i Calella de Mar, de nord a sud. Bàsicament per aiguats. Ens explicaven que a la zona, a la segona línia de costa, Arenys amunt, havien caigut 23 litres per metre quadrat en molt poca estona. i això en algunes poblacions ha provocat que els embornals estiguessin plens de fulles o no estiguessin degudament nets i, per tant, doncs, que no hagin absorbit tota l'aigua que l'aigua pels quals havien estat instal·lats. I fins i tot alguna furtó a, bueno, claveguera que ha generat unes certes molèsties a algun dels veïns. Sembla que això té tendència a remetre, almenys a zones on fa una estona plovia, on fa una hora plovia, ara surt el sol, es veuen núvols blancs d'aquests cotonosos, però en tot cas no tenen pinta de ser núvols de precipitació, sinó més aviat són ser núvols de vapor d'aigua. Estarem atents a com evoluciona el temps, tornaran a pujar les temperatures, amb aquesta pluja el temps es tomba xafogós, per tant veurem com queda la tarda vespre a la zona de l'Empordà Sud, de la Selva, del Maresme, també del Barcelonès i alguna zona del Baix Llobregat. Benvinguts, segona hora de programa. Molta atenció, perquè aquesta hora el que farem serà parlar de pa. De pa, sí, de pa, després de la regulació que es va aprovar ara fa uns dies. Pa de pagès, pa de Viena, pa d'espelta, xusquillo, que era el que donaven abans els militars, bé, totes aquestes coses. En parlem d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, aquí al Far. Abans parlarem de gastronomia, sí.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eva Bolaño. Vinga, va, que seguim coneixent més receptes marineres de la mà de la cuinera de Vilanova i la Geltrú, l'Eva Bolaño, com dèiem. Avui farem cloïsses a la marinera, però l'Eva ens explicarà quina és la seva manera particular, la manera peculiar, diferent, amb què ella les fa. Una recepta molt fàcil de fer a casa, així que atents, preneu una nota i animeu-vos.
Bona tarda. Avui farem cloïsses a la marinera. I com en totes les cases, cadascú té la seva recepteta i jo us donaré la meva. Començaríem amb mig quilo de cloïsses, apartarem 3 o 4 grans d'all, mig gotet de vinegre i julivert. Llavors, com ho fem això? Agafem una cassola i posem una mica d'oli i els alls aquests que us acabo de dir, 3 o 4, això dependrà de vos, els esmicolem molt petitons, i deixem que es refregeixin una mica sense que es facin negres. Un cop els tenim una mica refregits, i afegim tomàquet. Podria ser tomàquet triturat o natural triturat. Jo de vegades ho faig amb un pot de tomàquet triturat i m'hi queda més bé. Penso jo que m'hi queda més graciós, però podeu fer les dues versions. Llavors, hi poso 3, 4, 5 cullerades de tomàquet i deixo que es faci amb aquell all. A cap d'una estona, que això no tarda massa, hi afegeixo un got de vi negre i deixo que també això es vagi fent amb la tomàquet i l'all. Un cop ho tinc ja més o menys, que em sembla a mi que ja és el punt, que això cada cuiner ho veu a la seva manera, no? Jo penso que més o menys podrien ser 4, 5, 6 minutets sense deixar de mirar-m'ho i de remenar, i poso les cloïsses, i afegeixo les cloïsses. I aquestes cloïsses miro sempre que siguin bastant grossetes. Veig que s'obren i deixen anar la seva substància i aquest gust de mar que tenen, i un cop les tinc obertes quasi bé totes, no? Si alguna tarda no m'espero que s'obri perquè penso que podria ser que la cocció fos massa... ens quedessin després una mica resseques. Llavors, com que això no m'interessa, doncs ja ho deixo, que igual després ja s'obrirà o potser no. I tiro una mica de julivert i deixo que reposi. I queda, però, meravellosament saborós aquest plat. Molt senzill, com podeu veure, però molt bo també.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva, i el provarem, el provarem, aviam si ens surt tan bé com a tu.
El Far.
Un pa, sens dubte, per sucar-hi, un plat, sens dubte, per sucar-hi pa. I de pa en volem parlar, però quin pa sucaríem? Un pa de pagès, un pa de Viena, una baguette, un pa de quart, un pa de mig, un pa d'espelta, un pa de llavors, un pa de nous, un pa de formatge? quin pa hi posaríeu? Doncs, de tots aquests pans, i de molts altres que no he anomenat, la gallega, per exemple, que tampoc l'he dita, o el pa de pita, o el pa de pessic, per exemple, o el pa de mollo, el pa anglès... Bé, de tots aquests pans, darrerament en tenim moltíssimes notícies. Abans, els pas eren quatre, i en tot cas els caps de setmanes i els festius en feia algun d'especial i para de comptar. Avui en dia no és així. Avui en dia hi ha 34.000 tipus diferents de pa, que a més ja no es venen al forn, sinó que es venen a molts d'altres llocs. A pastisseries, que això s'ha venut sempre, però també a benzineres, botigues d'alimentació, etc etc. Avui volem parlar del pa, i ho volem fer perquè ara fa uns dies es publicava al Boletín Oficial de l'Estado el Reial Decret 308/2019 pel que s'aprova la norma de qualitat del pa. Una norma que el que fa és tipificar els tipus de pans que es poden construir, que es poden fabricar, que es poden comercialitzar, com s'ha de comercialitzar, amb quina informació s'ha de fer i quin contingut de determinats productes ha de tenir aquest pa. Per exemple, el cas de grams de sal per 100 grams de massa. Bé, qüestions que venen a posar una mica d'ordre, no? Que el pa integral sigui realment 100% integral, i si no ho és que t'ho diguin, que hi hagi una certa manera de manipulació del pa, que la massa mare sigui massa mare i no qualsevol tipus de massa. Avui en volem parlar, tot això. I, si us sembla, posem una miqueta els punts sobre les is, i per això saludem a la Victòria Castell, que és membre de la Generalitat de Catalunya, en tot cas, que ens expliqui en què consisteix aquesta normativa. Eva, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Quants cops hem vist l'anunci de pa integral i després resulta que ni tota la farina és que s'utilitza és integral? Una mica el que es pretén amb aquesta llei és combatre tot això, no?
La veritat és que el sector, la normativa vigent fins a l'1 de juliol era de l'any 84, i durant aquests més de 30 anys de vigència d'aquesta normativa el sector ha evolucionat. Hi ha hagut una evolució tecnològica important, s'han desenvolupat nous productes, noves varietats de pans, també els hàbits de consum de la població, de la ciutadania, han canviat, bueno, i es feia necessari fer una nova norma que regulés aquests nous productes, que els caracteritzés i millorés la informació que reben els consumidors i definís, doncs, bueno, la tipologia de productes i les denominacions de venda.
Em queda un detall que posava, que anomenava vostè ara, i que jo crec que és important, i és que al final de tot, de la llei, parla precisament de que el pa és un producte que es pot vendre sense empaquetar i que, per tant, l'etiquetatge ha de ser present en el lloc de venda.
La veritat és que el pa, doncs, amb els forns tradicionals, sempre s'ha vengut no envasat. És el desenvolupament i l'evolució de la tecnologia que ens ha permès disposar de pa elaborat amb masses precuites i, doncs, fet a l'últim punt de cocció amb el que anomenem punts de cocció de venda de pa.
Abans el pa es comprava al forn. Anaves al forn i compraves el forn que hi havia sota casa o a la cantonada o allà on fos i compraves el pa. I habitualment hi havia poca varietat. Hi havia el pa integral, el pa de quart, el pa de mig, el pa de Viena o el panet
de... I
poca cosa més, eh? Algun dia algun pa especial i últimament... Primer, el pa es compra en molts altres llocs, supermercats, benzineres, etc etc, i després les varietats són infinites, pràcticament.
S'han incorporat moltes més varietats. Hi ha pans no només de farina de blat, sinó d'altres farines de cereals. També s'incorporen farina de llegums.
Sí.
I hi ha una varietat, doncs, molt gran d'aquests pans. I per això aquesta regulació. A més, s'incorpora, abans el pa comú, que té un tipus reduït d'IVA, només era el pa elaborat amb farina de blat. Ni el pa integral estava considerat en la normativa anterior com a pa comú i tenia un tipus d'IVA més elevat. Uh-huh. Amb aquesta nova norma hi ha una nova definició de pa comú que s'aplica a pans elaborats amb farina de blat i farina integral.
Sí.
I farines d'altres cereals. O sigui, a pans elaborats amb altres cereals tenen també la consideració de pa comú, per tant, es beneficien d'aquest tipus d'IVA reduït.
Uh-huh.
En quant a la definició de pa integral, doncs ara ja podríem dir que és més estricta o més clara. Un pa integral, sigui de blat o d'altres cereals, només podrà portar la definició d'integral quan està fet amb 100% de farina integral. Si no és així, haurà de figurar en la denominació el percentatge de farina integral que incorpora. Per tant, es dona millor informació al consumidor respecte al producte que està comprant. Després tenim els pans especials, no? Que estan fets amb incorporació d'altres ingredients, que hi ha moltes varietats amb els establiments de venda, etc, etc.
La norma fins i tot arriba a identificar els bastons, per exemple, el bastó de pa que et solien donar al forn, o, per exemple, el pa de pessic, que també està inclòs en aquesta norma, tot i que és un dolç i s'entén que és...
Bueno, és que ara hi ha molts pans dolços que incorporen doncs, fruits secs, panses, etc. Hi ha moltes varietats, vull dir, el sector s'ha diversificat moltíssim i el consumidor doncs, gaudeix de tenir totes aquestes varietats de pans, uns que són més dolços que altres. El pa de Viena de tota la vida també era un pa dolç que incorporava llet i sucre.
Qui ho controlarà? És a dir, la norma està escrita, qui controlarà que totes aquestes normes, ja no només les que hem explicat, sinó la quantitat de sal o...
Sí, la quantitat de sal, que és una qüestió important, eh? Que això si s'ha fet doncs, per fomentar una alimentació saludable, perquè en general... amb la nostra alimentació fem un consum excessiu de sal que té efectes negatius per la salut, efectes sobre la tensió arterial, no? Per tant, la norma regula i estableix un límit màxim de sal que serà d'aplicació al 2022.
Correcte.
Però, bueno, la veritat és que el sector té establert amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària convenis de col·laboració per anar reduint paulatinament el contingut de sal. Tot això... per fomentar una alimentació saludable. O sigui que el sector ja ha fet un esforç d'anar reformulant productes i anar reduint el contingut de sal i això es plasma pues, amb aquesta exigència legal.
Quan la norma parla, per exemple, ha de tenir un pH inferior a 4,2 i una acidesa total titulable superior a 6, és a dir, coses molt concretes i molt tècniques. Tot això com es controlarà o com es controla?
Bueno, això són qüestions de qualitat, llavors són entre els departaments que tenen competències en control amb alimentació, tant el departament, que és una norma de qualitat, el departament d'Agricultura, que és el competent en matèries de qualitat, l'Agència Catalana del Consum en qüestions d'etiquetatge i informació del consumidor per verificar realment que la informació al consumidor és real i s'ajusta doncs, al que es diu en l'etiqueta dels productes.
Doncs, en tot cas, aquesta és la nova norma. L'hem pogut comentar amb l'agència de veu de Victòria Castell. Victòria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
A reveure.
Bona tarda.
Navega amb el Far.
Coneguda a grans trets la norma, anem a conèixer què n'han de dir els professionals. Ivan.
Doncs sí, si parlem de la nova llei de qualitat del pa, ho hem de fer amb un dels millors forners del món. De fet, va ser nomenat forner mundial l'any 2017 i com a membre de l'Associació Patronal Confederació d'Organitzacions de Forns de Pa també ha participat en aquestes negociacions de la nova llei. En parlar, i per això saludem el propietari de l'Espiga d'Or a Vilanova i la Geltrú, en Jordi Morera. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, què espereu als forners d'aquest canvi de normativa? En un principi ha de servir per millorar l'anterior.
Segur. Primer, de tenir molt poc o molt antic, com era aquest cas l'anterior, val més tenir alguna cosa, i és el que tenim ara, no? Hi ha un marc, òbviament, alguns pensem que tant de bo fos més estricte, altres, doncs, alguns aspectes com tot, s'ha de millorar, no? Hi ha una frase del nostre president, de l'Andreu Llargués, que a mi m'agrada moltíssim, que és el codi penal segur que no és perfecte, però millor tenir codi penal que no tenir-lo, no? I segueixen haver robatori, segueixen haver de tot, però millor tenir-ne. Doncs el mateix amb aquesta normativa. Comença a ser un marc on englobar cosetes i, sobretot, que la informació que té el consumidor sigui una miqueta més verdadera, més certera.
Fins ara entenc que, per tant, aquesta informació no arribava del tot com ho havia de fer, el client.
Sí, o sigui, es donava peu, almenys era més fàcil, un cert engany. I ara serà un punt més complicat. Qui vulgui enganyar, qui vulgui fer una cosa diferent, ho tindrà una miqueta més difícil.
Això es podrà mesurar, però?
Sí, aquest és el segon pas d'una llei, qui l'aplica i com es controla. però més enllà doncs, de qui vulgui fer aquesta miqueta de trampa, la gent que vulgui, el consumidor que vulgui anar envers la llei o el productor que vulgui realment cenyir-se al que diu la normativa, tindrà uns paràmetres més clars. Podem saber exactament què és un pa integral, què és un pa de llarga fermentació, un pa de massa mare, tot això que anirem parlant.
En tot cas, el que està molt clar és que pels forners és molt benvinguda aquesta nova llei, perquè també esclareix un gran embolic, no?, que hi havia amb el tema del pa integral, però en tot cas em fa la sensació que vella més pel pa integral i s'oblida una mica de la resta de pans. No sé si és ben bé així.
Sí, al cap i a la fi, l'integral no és que sigui una varietat en si, sinó és una tipologia de pa que és un dels que més, per sort, demanda el consumidor i més hem de protegir, perquè el que està clar és que hem d'anar a pans amb molt més contingut de fibra, que són pans que a la llarga ens aportaran més nutrients. Per tant, un pa, si el pa del futur ha de basar per l'integral, no ha de basar tant per farines refinades, i per això és molt important que el protegim especialment.
A mi, de tota aquesta història, hi ha un fet que em genera un cert neguit, una certa contradicció, i és que es regula molt tot, d'acord? Es posa molt ordre a que això siguin farines refinades i tal, però es manté al mateix nivell el pa que puguis fer tu que el pa que pugui comprar en una estació de servei i una benzinera. I no sé si aquí la llei sap realment diferenciar entre una cosa i l'altra.
Per mi que és un dels aspectes més a millorar, i això entra a la definició de partesà. Per desgràcia, la definició d'artesania segueix sent molt ambigua i el màrqueting, a més, sent pràctics, el màrqueting arriba allà on les normatives no arriben, no? I sempre anirà dos passos per endavant. I llavors aquí ha de ser on el consumidor... És molt difícil protegir sempre el petitó i que el consumidor ho tingui molt clar. Vulguis o no, sempre aquest punt de confiança amb el productor, de que el consumidor ha de indagar una miqueta, no? I ha de pensar una miqueta més enllà, ha d'anar a aquella botiga petitona on compra i dir, bueno, vostès on fan el pa? Doncs miri, el fem aquí darrere, no? O no? O miri, doncs ens ve d'unes caixes de cartró que veig allà a les fonts. Doncs potser aquesta botiga tan petita no era com em pensava i en veritat forma part d'un grup de franquícies que, o de cadena que d'on sigui, no? Això, aquest punt de feina del consumidor hi seguirà sent segur.
Però aquí hi ha un... El consumidor, diguéssim, que s'ha vist d'alguna manera abduït per una realitat, i és que abans el pa es comprava al forn i ara es compra arreu. Però quan dic arreu, és arreu. Botigues d'alimentació, supermercats, grans superfícies,
sí.
Fins i tot botigues multiproducte, d'aquestes que obren fins a les 500 de la matinada, benzineres, estacions de servei... Vaja, allà aviat el vendran als estancs al costat del tabac i els xicles. I davant d'això, certament, ens hem quedat com una mica impressionats.
Sí, però que es vengui tot arreu el pa i qualsevol producte. Amb la globalització, per sort o per desgràcia, és així, no? Preguntem-los si no els de les botigues de discos, si no és que per internet i molts llocs es vengui... I realment molts sectors s'han reconvertit i han canviat completament. Jo crec que aquí tant no està el problema, sinó en quines condicions es ven aquest pa, punt 1, a nivell sanitari, i punt 2, la informació al consumidor, que tornem en el mateix. Sí, hi ha d'haver opcions per tothom. Avui en dia, doncs, tothom li és còmode poder parar un moment i agafar el pa on sigui, o són les tantes de la nit perquè acabo molt tard de treballar i necessito pa, o fins i tot el tema dels preus. Hi ha d'haver pa per tots els públics. Jo no sóc d'aquests que voldria tot per mi, no? Però el que sí que és molt important és que la gent ha de saber que no li venguin cap per llebre. Això és principal. Llavors, a partir d'aquí, cadascú és lliure d'apostar per on vulgui.
També és veritat que abans compràvem una barra de... Hi ha una... La barra de quart ha desaparegut. Sí, la barra de quart està en clara crisi, que era la barra bàsicament més venuda al nostre país. I ha entrat en crisi en favor de la baguette, la famosa baguette francesa.
Sí, però jo aniria molt més enllà. La barra de quart també és un invent molt recent, eh? Si anem, i és on aboguem els forners artesans, on hem de tornar els pans grossos. O sigui, aquí una barra de quart, això és un invent, i com us comento, l'alumini eren pans de quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, eren pans molt grossos, que tenen molta més conservació, que a més doncs, gaudeixes molt més perquè les crostes són més gruixudes, fan més cruixent, té més gustos, les molles són molt més humides, és un pa que em dura 3 o 4 dies, allò que sempre s'ha sentit, escalpar d'abans durava molt més, home, i tant, però la primera cosa, escalpar d'abans, consumies un pa molt més gran. Ara, a canvi, compres una barra. Llavors, més enllà de per fer un entrepà, o que sigui molt pràctica una barra, sigui de quart o baguette, o una bona barra, el que hem d'abogar és pel pa gros, no? Que és el que realment més plaer i més conservació ens donarà.
I els pans de coses, m'explico, el pa de nous, sí. El pa sí, de sí. Figues, el pa amb formatge, que aquests també hi ha. Els pans amb coses, aquests què?
Com tot. El pa és un element que accepta acompanyar moltes coses, perquè és un element molt neutre i realment és un gran company de viatge a molts aliments. Però el que sí que vulguem és fer pa amb, o sigui, pa amb coses, no només de coses, sinó un pa pensat per aquelles coses, no? I ha de ser un bon pa, perquè si jo un mal pa, un pa ràpid, un pa de poca fermentació, li poso saboritzants, com aquell qui diu, pues sí, mira, no? Disfraço, no? Però la mona, pel molt que el vesteixi de seda, doncs segueix sent mona, doncs passa el mateix amb el pa. Un pa amb una base, amb un sentit, perquè no, nosaltres sabem, per exemple, a molts restaurants, doncs d'alt nivell de Vilanova, però també de Barcelona, d'altíssim nivell, amb estrelles Michelin i tal, que realment creuen en el pa com una experiència més gastronòmica. Per què no? Però sempre un bon pa.
Mira, queda un minut per haver de desconnectar. Jo et plantejo la pregunta, si ens donem temps a respondre-la, i si no, la responem després, vinga. Però jo he fet la prova. Un bon pa de pagès, d'aquests pans de pagès rodons, tallat en aquestes màquines que tenen tots els forns per tallar pa, es queda a la meitat. No sé què passa quan passa per aquella màquina, però perd el gust, perd textura, perd un munt de coses.
Sí, sobretot el que perd és conservació. Si el tallar, el demana tallar les màquines, només serveix quan has de congelar el pa. Llavors sí, perquè és molt pràctic i, òbviament, vas descongelant llesca a llesca. Però si tu has de consumir el pa en els següents dies, a casa l'esforç de tallar el pa és un plaer i, a més, és com més millor es conserva el pa. Tallat i amb bossa de roba o paper, mai plàstic.
Aquesta és una altra. Per tant,
sí, sempre.
Amb bossa de paper,
Doncs, sempre. A més, cuidem el medi ambient.
Sí, sí, a més, això serem sostenibles. Escolta'm, m'aturo res, 3 minuts, i seguim després de 2 quarts parlant de pa, de les masses mare, que no n'hem parlat, de la sal i de totes aquestes coses. No marxeu, marxeu.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amplificar cada señal de la contracultura que nace desde base silenciada. Yo voy a hacer la barricada al lobby de Víctor Jara y trencar la apatía creciendo en guitarras al vente matinada. Voy a ser la altaveu y desfer las cortinas de funda el poder. Voy a ser allá que nos veu la alegría de los pobres que se hacen valents. Voy a ser la altaveu, no oblide les bombes a casa fuster. Voy a més, més mole les dents, bandela y allende com a referents.
Un cap més, tanca els ulls i imagina.
Jo sé que avance a base de contradiccions. A mi em mouen les passions. El bombo i la caixa, les seues pulsions. Vinc seguint a Gramsci. Que la història no és més que una guerra per l'hegemonia de les posicions. I en el meu camp de batalla jo tinc les cançons. Vull ser l'altaveu que rebenta la norma i els llibres d'estil. Vull ser allò que no es veu i la mare que treu endavant de sospic. Vull ser l'altaveu del xiquet que somia en un moble d'amics. Vull ser Malcolm X. Tinc la paraula tremor en el ric.
Un cap més. Tanca els ulls i imagina, i anem a sortir de la rutina. Un cap més, tanca els ulls i camina, per les venes corre adrenalina.
Música no estira ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant del pa, eh? Aquí element que... Hi ha tres coses que s'han de fer cada dia, que és rentar-te les dents, fer-te el llit i comprar el pa. Això és una cosa que almenys a la meva família anàvem dient. I encara hi ha molta gent que compleix. No sé si a les noves generacions això s'incorpora o no, però la gent gran encara ho fa. Rentar-se les dents, fer-se el llit i comprar el pa. Jordi, encara es fa això o què?
Sí, i tant, i més aquí nosaltres, a Catalunya, tenim bastanta tradició del pa dia a dia, que en altres zones no succeeix. Segueix sent una tradició pel matí, més bastant aviat, però cada vegada també més veus el consum a la tarda, al sortir de la feina, que això sí que és una cosa més moderna dels temps d'avui.
Hem canviat els hàbits, per tant...
Una miqueta, però el que sí que tornem a allò d'abans que dèiem, el que s'ha de promocionar i el que lluitem és, com que dèiem-lo al pa gros... no cal que vinguis cada dia al forn, a la fleca. Home, per un forner ens interessa, perquè a més et menges un bon croissant, no?
Sí.
Però no passa res. Si no vens cada dia, millor, perquè val més un cop a la setmana fer una miqueta més de quilòmetres o alguna cantonada més i anar a buscar un bon pa gran, no el demanis tallat, sencer, i durant tota la setmana el vas disfrutant. Tens un pa perfecte, còmode i, a més, molt més econòmic, perquè val més això, comprar un cop a la setmana bon pa, que no cada dia aquestes barres que ens semblen a priori barates, econòmiques, però com que no aguanten i l'hem de tirar i no ens l'acabem perquè no és gaire bona al vespre, doncs en comprem vàries i vàries barates, doncs al final surt molt més car.
Em quedo amb aquesta cosa de comprar el pa al matí, al vespre, el preu... Deixem que incorpori un convidat que ens està escoltant al telèfon. Cristina, amb qui parlem?
Doncs mira, precisament el nostre pròxim convidat és un forner artesà que segueix fent el pa com es feia antigament, eh? I a més en un forn de llenya centenari del 1902. Saludem, si et sembla, el forner de Can Biel de Fornells de la Selva, l'Eduard Comalada.
Eduard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què en penses del que ens estava dient en Jordi? S'ha de comprar el pa i no tallar-lo, eh? Que si no s'endureix.
Sí, totalment d'acord, sí, ho ha dit molt bé. Sí, i això de la baguette m'ho ha explicat bé, que surt més cara, té tota la raó, sí, totalment.
Però això és pur màrqueting, ara que us tinc a tots dos, però això és pur màrqueting, perquè et diuen, una barra val 70 cèntims, dues barres val un euro, i al final acabes caient a la cosa de les dues barres, que al final acabes llançant una.
Sí, el que ha dit ell, tens tota la raó, i en canvi agafes un pa gros, et dura més, més qualitat, crec jo, vaja, i més barat. Sí.
Però jo tinc una teoria. Abans, o almenys, teníem la sensació de que com que el forner fent el pa i cuinant-lo i tal, clar, si compraves el pa a primera hora del matí era més cruixent, entre cometes, més fresc, si voleu entendre-ho d'aquesta manera, que si el compraves al vespre, no? Al marge que al vespre, o almenys el forn artesà que tenia jo a prop de casa quan era petit, et quedaves el que quedava. És a dir, si tu volies de quart i no quedaven, doncs te quedaves una de mig o tenies que quedar allò que havia quedat. Però havia aquesta sensació de que el pa tí era més cruixent que no pas al vespre.
A veure. Sí.
Vinga, Eduard,
sí,
tu.
No, és veritat. Ve la gent al matí, jo el suelo treure cap a les 11, treballo a partir de les 3 de la nit, el trec cap a les 11 del matí, i hi ha gent que te'l ve a buscar calent, que per cert no es pot tallar quan està així calent, perquè queda molt malament, i també tens raó que al vespre molta gent es queda el que hi ha. Jo faig una fornadeta petita a la tarda després, no? Però hi ha gent que ho valora, n'hi ha que no, que és el que ha dit el convidat en Jordi, bueno, que el congelen i en tenen per tota la setmana, o si convé, sense congelar, si és un bon pa, el vas tallant, i sense tallar-lo per la màquina, i, bueno, i te se conserva molt més bé.
I a més, també heu de pensar una cosa, nosaltres coem tot el dia, des de les 7 del matí que obrim, a la tarda seguim tenint fornades també, però passa una cosa, especialment als pobles de costa, ara l'estiu és terrible, igual que nosaltres estem suant, doncs, i sobretot als llocs de costa on hi ha humitat, notem aquesta xafogor, amb el pa li passa exactament el mateix, és el principal enemic del pa. Nosaltres que hem obert una fleca des de fa poquet a Andorra, i un projecte a Andorra molt xulo, veiem un canvi brutal amb el clima, no? Allà el pa cruixeix tot el dia, es conserva perfectament, mentre que, per exemple, aquí a Vilanova, amb aquesta humitat tan alta, per molt bon pa que facis, al cap d'una estona a treure del forn, a l'estiu sempre es torna aquest gomós, no? I tornem a lo mateix, els pans grans sobreviuen millor a tot això que no les, que no les barres més petites. I una cosa només per dir-vos, eh? Més enllà de gustos, de com conservar, de lo bé que sigui un pa, el més important és que un pa ha d'alimentar. Ha de ser un producte que ens alimenti, que quan el mengem ens senti bé i ens doni energia i forces per tot el dia. I això només ho pot garantir un pa que estigui ben fermentat. Si a més és integral o semi-integral, molt millor, però sobretot la fermentació. Aquí està la base del bon pa i per això també aquestes últimes dècades s'ha menjat menys pa, perquè en certa manera, entre molts motius, un d'ells és això, no? La societat no l'ha vist tan important com era abans. Tota la història humana, el pa ha sigut bàsic i una cosa per recuperar-lo és tornar a veure el pa com un aliment que realment ens alimenta i ens senta bé.
Sí, sí.
Has dit una cosa, i us ho pregunto a tots dos, però has dit una cosa que és, per mi ha estat reveladora. I és veritat, tinc dos forners, són dos forners artesans, són dos forners que segur esteu, i així s'ha reconegut en l'àmbit de la gastronomia, s'ha reconegut la vostra feina com una feina de qualitat i de primeríssim nivell. Però, en canvi, a nivell social, sempre es parla... He anat a un poble del Pirineu o a un poble de no sé on, perdut allà al mig d'una vall de la muntanya, que tenien un pa que era boníssim, no? Que era un pa, bueno, espectacular, que no el trobo aquí on visc, jo que visc en una zona de costa. És per això que explicaves tu, Jordi? Feu el mateix els de l'interior del poble boníssim que vosaltres, que també el feu més bo, però no tant... I el problema és l'ambient?
Com tota la vida no es pot generalitzar, i segur que hi ha gent, i n'hi ha, ni en conec molts d'ells, de pobles molt petits a l'interior que foten un pa espectacular, i al revés, i de grans ciutats que també el fan. Òbviament, a les últimes dècades segur que a les zones més urbanes poder s'ha perdut més la tradició, i han arribat, doncs, on arriba abans aquest boom de franquícies, de cadenes, de pa industrial, primer a les ciutats abans dels pobles petits. Llavors pot ser que els pobles d'interior s'ha guardat una miqueta més això. Però també és veritat que molts pobles d'interior, i no només passa amb el pa, amb gastronomia, no? Aquell restaurant, aquell tal, també ens entra aquest punt de romanticisme, no? De lo d'abans sempre era millor, o l'aigua, hi ha el gran mite de l'aigua, no? És que l'aigua d'aquell poble és molt bona. Doncs miri, això no és veritat, perquè en un mateix carrer d'una ciutat, un forner pot fer un gran pa i el veí del costat, amb la mateixa aigua, un pa molt dolent. Llavors, aquí entra en gran part, punt 1, el romanticisme i també molt això del clima que estem comentant. Clar, tu cada dia et menges un pa a Vilanova, un 95% d'humitat, i dius, hòstia, això no cruixeix, això tal. I després te'n vas a aquell poblet del Pirineu perdut, estàs tranquil i ben romàntic, i aquell pa és molt bo.
Eduard, què en dius?
Sí. No, que té raó, que la humitat aquí a Girona, a la província de Girona, la selva, els gironets i així, n'hi ha molta també, encara que siguem d'interior, boira, l'hivern, molta cosa, i l'humitat es nota molt, la veritat, Es nota molt, i també ara li haig de dir una cosa, que en Jordi estarà d'acord, suposo, que les farines, si parlem d'ara a l'estiu, que ella a Vilanova té més feina i així, però les farines són velles ara també.
Sí,
ostres, més, et costa més el que ha dit ell de la calor, les farines velles, et costa més de fer-ho tot. Tot se suma, no?
És dura.
La calor és un enemic. Almenys jo, que no tinc ni fermentadors ni res, que ho faig tot, ho noto molt, no? Llavors, quan arriba la farina nova, a partir del setembre, posi l'octubre i així, que ja tens farines noves, jo la gasto d'aquí de Girona. I el clima ha canviat, també canvien, et queda molt més bé.
Hi ha una qüestió que parlava abans en Jordi, pregunto tu a Eduard, i després en Jordi, que era lo de la fermentació del pa, i n'ha fet referència de la importància d'una fermentació de qualitat. Jo, que no en tinc ni idea i no en toco ni quarts ni hores, i afegeixo el tema de la sal, si em permeteu, que també queda tipificat a la norma. Que també la quantitat de sal que ha d'haver per cada 100 grams per cada 100 grams de massa. Tan important és els tempos, és a dir, i tant descontrol hi ha amb tot això, per una banda la sal i per l'altra banda aquesta fermentació que sigui l'adequada, tant desgavell hi havia?
Sí, la fermentació, clar, ha de ser l'adequada, no? Jo mateix ho fermento un armari de fusta, no? Que fa tot el seu pas, fa tot el seu procediment, treballo tant massa mare, faig un prellevat sistema cotxeró que es deia el dia abans, sí, són 80 quilos en 8 hores, faig, és una cosa molt tradicional, no? Tinc una màquina de pastar que és de l'any 1930, també, no? I en quant a el que em dius de la sal, jo hi poso uns 15 grams per quilo. No sé en Jordi el que hi posaria, però a vegades es fet una mica ull, més o menys. Abans se n'hi posava en 20, suposo que hi estarà d'acord. Sí, es va canviar una mica, perquè també la gent ara això es vegela molt i així. I, almenys jo hi poso uns 15 grams. O sigui,
sí, sí.
Que tingui un punt no allò tan salat.
ens faríem creus la sabor, la indústria, de la quantitat de sal que hi posa. Perquè, clar, el que està clar és que, com l'Eduard, quan fem una bona fermentació, no?, que li donem les seves hores, el seu repòs, l'acidesa i la fermentació dona un gust al pa. Quan la indústria fa el pa ràpid, no té gust, llavors necessiten potenciar aquest gust. I una de les eines és la sal.
Sí, sí,
per això aquesta norma ha començat a limitar-ho. I com bé diu l'Eduard, la norma ho limita bastant més alt. Si l'Eduard està posant 1,5, nosaltres una miqueta més, 1,6, nosaltres ja estem anant molt per sota del que és la norma. La norma comença a limitar-ho a 1,8, 1,9. Per què? Perquè la indústria n'està posant molt més. I realment menjar el pa, com que en consumim bastant encara, bo, depèn de quina persona, quin consumeixi bastant, li suposa bastanta quantitat de sodi, de sal, al llarg del dia. I això s'ha d'anar molt en compte. Però tornem-hi. Més enllà de la sal, que això és una cosa fàcil, perquè es limita i punto, una de les grans bases és la fermentació, perquè és el que fa que aquell pa, aquelles farines, per això avui en dia hi ha tants problemes de sensibilitats, doncs el gluten, a diferents problemes, també el tema dels sucres, tot això és perquè tota la vida l'ésser humà ha menjat, o els últims 15.000 anys hem menjat gluten, hem menjat farines, però eren fermentades, i al fermentar-se es degradaven els diferents components que ara avui en dia a algunes persones doncs els hi creen algun tipus de sensibilitats.
Us pregunto, el fet de que es vengui pa a llocs que no se'n venia abans, diguéssim, a llocs on no se, ara dic, no se n'hauria de vendre, no? Potser perquè a ningú se li acudiria vendre hamburgueses en una estació de servei, no? Bueno, en venen, envasades.
Sí.
És igual. Bé, a vosaltres us afavoreix o us complica la vida? És a dir, realment és una competència o el qui va allà és perquè realment no valora el que compra?
No. Vinga, va. No, per mi, aviam, competència no vaig, perquè ja dic, el meu és molt artesanal i,
sí,
bueno, és un altre món, és que és una altra història, no?, el que d'això és, però no ho trobo bé, està clar. No ho trobo bé, el que has dit tu de les hamburgueses, no? Tu imagina't, és una cosa, és un producte alimentici, i si ho estàs venent en un producte, en un lloc que venen carburants, o per dir alguna cosa, no ho sé. I no ho veig bé, no ho veig bé. No, a mi no em perjudica, però estic segur que hi ha molta gent que sí, i si un diu si ho veig bé, no ho veig bé, esclar.
Sí, però és el que us deia, eh? Ens agradi o no, els temps moderns, per això, per desgràcia, és això, no? És aquest punt de que la gent vol tot, en tot moment i a qualsevol lloc. Llavors,
jo crec
que aquí la gran història no està tant en limitar qui o no pot vendre, sinó en explicar les coses i en que, per exemple, avui en dia amb el forner artesà li està fent molt més mal tot aquest boom de cadenes i franquícies que no tant els pans de conveniència, perquè qui vol comprar un pa en una gasolinera és perquè realment li és còmode, en aquell moment surt de treballar, potser la fleca està tancada, ja sap quin tipus de pa es trobarà. Aquí el tema és això, aquest gran boom de franquícies que estan obrint, aquestes franquícies s'obren amb imatge de fort de pa, o sigui, fan veure que són un fort de pa, el missatge al client, els lletreros, els paperets, tot és, mira que artesans que som, mira que bé que ho fem, i realment el producte no és tant com es diu. Això sí que per mi s'indueix a una enganya. Aquí sí que algú no gira rodó, no? I això sí que s'hauria de limitar bastant més que no que hi hagi pa per tots els públics, perquè, clar, no tothom doncs és el públic clàssic de l'Eduard amb aquest projecte en artes a que té, la nova, no?
A més, el pa només es pot vendre 24 hores després de la seva cocció. Això també estableix la norma. És a dir, tu pots fer un pa i vendre'l des de que el cous 24 hores. Si passa d'aquest període de temps, ho has d'anunciar. Bueno, els pans que venen por ahí, si els vens 24 minuts després de la cocció, ja no...
Exacte.
Ja es pot fer servir per clavar claus, no? Però vull dir que això també estableix, és a dir, com s'ha de comercialitzar el pa i com s'ha d'etiquetar el pa, que això sé que vosaltres ho vetlleu molt, no? Posar el tipus de pa, el pes, etc, etc, però que no tots els jocs ho trobes.
Sí, i a més això era una cosa que fins ara, que aquí també sí que els forners ens hem posat bastant durs i fa molt de temps que ho estem denunciant, de dir, ostres, com és que amb els súpers, això sí que és irracional. Tu pots anar a un supermercat i veure un pa amb bossa, la bossa oberta. La bossa oberta, tu agafes aquell pa, amb la mà el toques, no t'agrada, toques un altre, el podries estar mastegar si volguessis. Tu imagina que anessis al mateix lineal i veiessis ampolles d'aigua obertes. perquè mira, obro una ampolla, la provo, no m'agrada, n'agafo... Seria il·lògic, no? Clamaria el cel de que puguis accedir a un aliment que està envasat i l'envàs estigui obert. Doncs amb el pa passa, fins ara, i no passava res. I era una cosa doncs, que, clar, els lobbies dels grans, de les grans cadenes de distribució tenen molta més potència. Aquí sí que realment dius, ostres, l'administració amb els petits molts cops ens apreta moltíssim a nivell sanitari de controls i, en canvi, amb un súper podries tocar el pa amb les mans lliurement. Sí, sí.
De fet, el pa és un element excepcional, eh? És un element que es permet vendre sense empaquetar, diguéssim que amb diferents formats, però que, en canvi, és molt...
Si el vens a casa, crec, si tu el vens a casa, si el portes a revendre, l'has d'empaquetar. Crec, que va així, perquè jo, no és el meu cas, perquè no em porto enlloc, però crec que va així,
Ah, d'acord, és només
si el vens a casa, Si el vens tu, en Jordi potser m'ho pot confirmar.
Sí, sí, a mi em sona que també,
Però si tu el vens tu mateix, no tens que empaquetar ni posar la composició ni res, però si el portes fora l'has d'empaquetar, crec jo.
Perquè és un producte
diari. Ara, potser sí, això que diu de bosses obertes i si tothom ho toca, això sí, això és veritat, sí.
En tot cas, ja ho he vist, del que parlem ara i de la norma, el que ha de quedar és aquesta visió crítica del pa, és a dir, d'intentar ser curosos, que de fet ja, jo crec que ja ho som, i en aquest sentit... quan tu compres el pa a determinats jocs ja saps el que estàs comprant, però en tot cas refinar aquesta visió crítica i posar en valor la feina dels artesans. Eduard, t'agraeixo molt que ens hagis atès i bona feina des de Fornells, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, fins després, a reveure.
Adéu.
Jordi, ha estat un plaer conversar amb tu durant aquesta tarda i de fet el que farem serà ser més crítics. Andorra, el pa t'aguanta millor,
I tant, és una passada això, sí. El clima fa moltíssim. A part que, a més, l'equip que tinc allà ho fa collonament bé, com el de Vilanova, però el clima ajuda.
I els croissants i la coca de vidre i tot això, igual o què?
I tant. No. Sequetat és el millor pel pa, la humitat és el gran enemic, sí.
Doncs serà qüestió de... Serà
de pujar-hi?
Sí, home, d'anar-ho a provar, mira,
clar que sí.
Un dia ja, ja el busquem.
És molt maco.
Jordi, t'agraeixo molt que ens hagi atès. Bona feina i bon pa, que deia aquell.
Igualment, gràcies.
Cuida't molt. A reveure, molt bona tarda. Avui hem volgut dedicar-nos a parlar del pa. De fet, el pa ha estat objecte de molt debat. I fruit d'aquest debat, com dèiem, s'ha aconseguit aquesta normativa que va més enllà del que és estrictament el pa, pròpiament dit, perquè, de fet, la normativa contempla també altres varietats, com, per exemple, el pa de pessic, que és un pa fet amb llet, o el pa de motllo, que és un tipus de pa que tampoc no solem parlar-ne gaire d'ell, perquè el solem comparar sobretot d'industrialitzat, però que els forners també en fan, de pa de motllo, i que ha de tenir una certa presentació. Parlava també la norma del cacau, dels olis, els greixos comestibles, els ous i els ovoproductes, vaja, tot el que té a veure amb la producció de pa. De tota aquesta conversa ens quedem amb aquesta opinió final: ser crítics amb el que comprem, ser curosos amb el que mengem i, en tot cas, no estalviar amb alimentació. Posats a estalviar, estalviem amb d'altres coses. Perquè tinc aquí assegut l'amic i col·laborador, més amic que col·laborador. Bueno, col·labora cada setmana, però el considero més amic que no pas col·laborador. Antoni Curto, com estàs, Antoni?
Bon dia.
El col·laborador només col·labores un cop a la setmana amb nosaltres, i en canvi amic ho ets cada dia. Val?
Sí, però ens veiem només un cop a la setmana.
Ja, bueno, no, dos, com a mínim, que sempre és bo. De què hem de parlar, Antoni?
Avui parlem d'una espècie, també recordo la setmana passada que vam parlar d'una espècie molt rara. Avui també parlarem d'una altra espècie molt rara. Com tu ets un gastrònom empedernit, perquè jo em pensava la setmana passada que no hauries gaudit d'allò, del bunyol de mar. Avui parlarem de l'espardenya.
Home!
N'has menjat,
d'espardenya? També, les espardenyes
també sabia
són
que
molt
jo...
bones. És veritat, però això no és virtut meva, eh? Jo he tingut família que pescaven i llavors doncs, tinc l'oportunitat d'anar-ho a provar.
Sí, doncs has gaudit d'un dels objectes de mar més cars, perquè el seu preu està entre els 100 i 140 euros al quilo. Si ho trobes, això, si ho trobes.
Però ja t'he dit que jo vinc de tenir família pescadora i que aquestes coses ja...
Molt bé, l'espardenya de mar, també, que es diu llongu, llonguet, cogombra de mar. No és un peix, ni és un mol·lusc, és un equinoderm.
Ah, sí.
I dels equinoderms, si és cosí germà, com si diguéssim, de l'estrella de mar o de l'erisó de mar, no? Doncs aquest equinoderm té forma de cuc. Si nosaltres el veiéssim o veiéssim una foto, l'hauríem com una cosa tubular, com amb uns peuets.
Fa una mica d'angúnia.
Sí, perquè a més té una crosta molt dureta. I viu, doncs, semienterrat també al fang, entre un metre i 400 metres de profunditat, i se'l pesca per arrossegament, amb un arrossegament especial. És a dir, l'has d'agafar o se't queda a vegades amb les xarxes d'arrossegament, que antigament molts llocs el tiraven. En realitat és una menja molt dels països catalans, València, Catalunya i Mallorca.
Uh-huh.
I fora d'aquí, fins ara, o fins fa poc, no el tenien valorat, almenys a Europa.
D'acord.
Al Japó sí, perquè sempre sí que està difós per tot el, per arreu, sobretot de l'hemisferi nord, però al Japó se'l mengen cru, aquí no. Aquí,
ah, sí?
Sí, se'l mengen cru. I ara diré el que es mengen. Bueno, doncs, si algú l'ha vist, doncs veurà que és una cosa tubular, és un salomat, que un salomat vol dir que té saloma, que fixeu-vos que com nosaltres som un tub. En realitat, quan les persones diem que som tal i qual, és un tub revestit d'això d'epidermis més o menys complicada i tal.
Però som un tub.
Sí, però realment per allà entra per un costat i surt per l'altre. Ja està, vull dir, això és...
Si els diocortes és normal, entra per dalt i surt per
l'altre. És molt senzill, el seu sistema. En el cas de que això és una holotúria, s'anomenen holotúries, aquests tipus, i el que és curiós és que per fora tu veus una secció, o si te'l tallen, tu sembla que veus una secció doble, no?
Sí.
Com si, com nosaltres, que ens veiem partit, però en realitat els òrgans estan distribuïts com si fossin pentes radials, igual com una estrella de mar.
Val.
Sí, però torno a repetir, el camp de tindre, si ningú l'ha vist mai, és una cosa babosa, allargada, que a més se li enganxen també molts de bitxos, perquè com està al fons, que el seu aspecte no és que sigui de lo més... Un de les qüestions que és curiós, que hi ha gent que diu que menja les gònades.
I uns altres sí, també ells hi diuen així.
Però bueno, les gònades són les parts sexuals de l'organisme.
Val.
Però no és el que et menges. El que et menges és la part muscular, perquè ells, quan es mouen, fan uns sistemes de construcció i llavors tenen una estructura blanquinosa, que és el que tu veus, que és una cosa blanca, com si fos una navalla.
Sí.
Té també un gust semblant a la navalla i l'aspecte és molt semblant. És una cosa blanquinosa,
sí,
allargada...
Com una mena, és com més carnós que l'almeja, però, bueno, ja és així, no? I és bastant...
I és curiós perquè els pescadors ja la tallen i ja la porten al...
Ja
porten això perquè la gent ja no ho tingui que obrir, o els peixeters, per si no la saben obrir. I és una part carnosa que està molt enganxada a la l'artícula aquesta protectora, no? És curiós perquè és un menjar molt car, és molt car. No sé si és dels més cars o d'això que per quilo. I aquí, en un moment determinat, només ho menjaven els pescadors i gent al voltant dels pescadors, és a dir, no tenia un preu, fins que es va posar molt en boga de la Nou Cuisine.
Ah, d'acord, vale.
De la Bulli en companyia...
Bulli Foundation,
sí,
vale.
Sí, coses d'aquestes. Bueno. Perquè la Costa Brava era molt preuat, però torno a repetir, no la veies al mercat, sinó que se la prenien els pescadors, que se la prenien amb el vaixell, se feien a la brasa el més fàcil possible.
Bueno,
no?
Com una mica el que parlàvem la setmana passada, els bunyols, no? Que t'ho enganxaven i ho portaven i no venien ni res, i era de consum propi. És bo, ens ho mengem, ja està.
Ara, com és molt... És a dir, no se'n pesquen ni es va a pescar, perquè a vegades en trobes, no és que sigui excessivament rendible, doncs ha pujat molt el preu, i és això, de platerets en què menges un trosset només, una coseta,
mos.
I dius, bueno... Però el que és curiós són dos coses molt curioses. Primer, que té un peixet sapròfit dintre de l'estómac, que va menjant, perquè el cogombre o aquest, l'espardenya, és filtrador.
Val.
Va filtrant l'aigua i es va agafant tots els detritus que ell deixa. Però dintre també hi ha un altre peix que filtra el que deixa de filtrar.
Val.
I si té gana, doncs també se li menja les gònades.
Sí,
és una cosa curiosa.
Però té un peix paràsit, per
exemple. Sí, té un peix paràsit. Aquest es diu la pixota o panfort. Vull dir, també és un altre tipus de peix castell. I de tant en tant, si l'emprenya molt, doncs va i treu tot a l'estómac. i després el torna a regenerar.
Ah, sí?
I treu l'estómac amb el paràsit. És una cosa molt curiosa, no?
O sigui, ell mateix s'autoneteja.
Sí, sí, diu, ostres, m'estàs emprenyant molt, m'estàs menjant la gònada, ja en tinc prou, no? Si l'altre només va menjant el que va deixant, doncs no li passa res. Però si l'empipa una mica, pam, treu tot i ho treu. I després ell mateix torna a regenerar el seu intestí. Actualment, no tan sols és un producte gastronòmic de primer ordre, o d'ordre d'exquisit, sí, amb això, amb plats exquisits, sinó que, a més, a nivell de medicina s'han trobat moltes utilitats. S'han utilitzat col·làgen de l'espardenya per fer còrnies artificials, això als Estats Units, vull dir, una cosa important. Després també s'ha trobat que té una proteïna, la lectina, que protegeix contra la malària. Ah. I això s'està utilitzant molt, vull dir que, per tant, potser d'aquí un temps encara pujarà més de
gràcies
preu.
Gràcies a l'espardenya perquè... de la Costa Brava,
sí.
Comencem a ser efectius amb la malària.
I després també s'està treballant a nivell nerviós per protegir implants nerviosos que s'estan fent, i és una manera de, a la mielina, de protegir-lo, part del d'això. Per tant, té unes aplicacions mèdiques molt importants que, si van continuar en aquest sentit, doncs serà més, encara més fehacient, no? Serà més conegut. Perquè realment, conec, a part de tu, que ets un gastrònom...
No.
Ara
buscaré... Fa molts anys, que no...
Buscaré un bitxo d'aquests que no t'hagis menjat i no sé si el trobaré.
I crec que una o dues vegades com a molt he menjat, i ja et dic, era petit, jo no...
Bueno, però te l'has menjat jo. Que, per exemple, l'altre sí que el vaig provar fa molts anys, però aquest no l'he provat mai. Sí que vaig tenir oportunitat una vegada, però al final no va resultar. Al final se la va menjar un altre i em vaig...
Vaja, no, jo recordo el garabí al costat, no? Ah, les espardenyes, va, prova, pum, pum, i un tros, un trosset, i tal, i bueno, sí, molt merder, està bé, no, per tornar-se boig, sincerament, o almenys la que jo vaig menjar.
Sí, però fixa't que ara està tan en expansió que des de la Costa Brava i la zona aquesta, perquè rep diferents noms, però des de la Costa Brava, tota Catalunya i també els Balears, s'ha exportat això amb els plats aquests especials i tot això, i s'està mirant de conrear artificialment també a Galícia i altres llocs. Ara bé, la del Mediterrani, diuen, jo torno a repetir que jo en això de la qualitat no. Però diuen que la qualitat que té les de la Costa Brava i tot això no té res que veure amb els d'altres, que potser són subespècies o altres espècies, perquè és el Paristochopus regalis.
Ah, vale, molt bé.
I en altres Paristochopus... Sí, això... No m'insultis, no? Li dius això un... I es veu que sí, que hi ha tot, però torno a repetir, amb una cuina molt selecta... A la Costa Brava no, perquè ho fan amb arròs, fan suquet amb això, i encara pots trobar algun restaurant que t'ho fan a un preu relativament assequible.
Arregladet.
Tothom diu que si tu la veus en una carta en un restaurant allà on vagis, sobretot del Mediterrani, i si és del nord millor, que l'agafis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Geperuts, despistats i amb el cap sempre baixar, passejant pels carrers de les ciutats ben hipnotitzats. Conduïm com si no hi hagués cap risc i el cotxe sabés el camí, compartint cada segon del que vivim. El show de Truman ja és aquí. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara és el món que ha embuixit. I si aixequem el cap i mirem endavant, i si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina, el joc d'estar ben muts i quiets, fins i tot quan tenim coses per celebrar. Quan deixarem d'ignorar aquest fred objecte i podrem mirar-nos als ulls, quan tornarem a donar importància al temps que estem perdent. Ja som molts anys. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara som on que ha embogit.
i si aixequem el cap i mirem endavant i si deixem de ser enviats especials de la nostra rutina i si aixequem el cap i mirem endavant i si deixem de ser enviats especials de la nostra rutina. Deixem de ser enviats especials de la nostra rutina.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.